Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
Un robatori en una nau de la zona hermètica ha acabat aquesta matinada amb tres policies municipals ferits, trets a l'aire i una persecució. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La policia municipal es trobava a l'exterior de la nau industrial quan dues furgonetes van rebentar la porta des de dins i van fugir, afectant els agents que van reaccionar en sentir uns sorolls. Ho ha explicat l'intendent major del cos, Joan Antoni Quesada.
En aquest moment i tal, se'n van engegar els motors d'uns vehicles que n'hi havia a l'interior. I immediatament, quan sentia aquests sorolls, el caporal que estava a càrrec de l'operació immediatament va retirar els efectius que tenien a la porta i els vehicles van sortir per la mateixa porta rebentant-la, des de l'interior a l'exterior. I en el camí se'n van dur unes motocicletes i va unes, concretament, i també li va provocar danys a un cotxe patrulla que estava a l'interior, estava a l'exterior.
Els Mossos han fet càrrec de la investigació per identificar i localitzar els lladres.
Els veïns de Covadonga temen l'impacte que el nou campus urbà de la vida i la salut pugui tenir en la mobilitat del barri.
Des de l'associació de veïns assenyalen que la zona ja absorbeix molts més vehicles dels corresponents als habitants i temen que més activitat agreugi el problema. Així mateix denuncien que no se'ls ha comunicat el projecte signat divendres passat en un acte a l'Art Tèxtil.
I en esports, l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení s'enfronta demà al Mataró en la Supercopa d'Espanya.
El tècnic David Palma no podrà comptar amb la nord-americana Maggie Stephens ni amb Nona Pérez per aquest enfrontament que tindrà lloc a Can Llong a la una del migdia.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte a la setmana passada, tot i que avui sí que hem vist el sol. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb l'Estel Figueres. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns ens espera dominat pel sol. Només hi haurà algunes pinzellades de núvols alts, però molt poca cosa. Tot això amb una temperatura amb tendència a l'alça, valors que poden arribar a voltar fins i tot els 24 o 25 graus més baixos a la zona del Pirineu. Tot això amb una tramuntana que encara bufarà reforçada i a la resta hi haurà un vent fluix i variable amb predomini del component sud i oest. De cara a la jornada de dimarts, tindrem domini del sol durant tota la jornada. Es poden formar alguns intervals de núvols baixos, sobretot al sector central del litoral, que en cap cas deixaran precipitació, i tot això acompanyat amb una temperatura sense canvis importants. Al centre del dia també tindrem una temperatura màxima força semblant, una miqueta amb tendència a l'alça, i la tramuntana encara continuarà bufant. Durant la tarda també es mantindran aquests intervals de núvols baixos a les zones del litoral que seran més freqüents al final del dia. Sembla que no hi haurà canvis, almenys durant aquesta setmana, quan dominarà el sol i les temperatures es mantindran amb aquest ambient suau. I de moment ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És la notícia del dia. En recerca i detenció, els autors d'un robatori ahir a Sabadell que va acabar amb una espectacular persecució per la C-58, tirotejos i tres agents de la policia municipal ferits. Els lladres van entrar en un magatzem de la zona hermètica i van sostreure dos palets de telèfons mòbils valorats en 200.000 euros. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Aquest és el resultat del robatori, tot i que el botí hagués pogut ser molt més sucós. A quarts de 10 de la nit, un home va trucar a la policia municipal alertant que uns homes havien enforçat la porta d'un local de la zona hermètica. Mentre els agents asseguraven el perímetre, els lladres van arrencar dues furgonetes i van sortir a tot drap embestint els vehicles policials i ferint tres agents. Així ho explica Joan Antoni Quesada, que és l'intendent major del cos.
Els agents que tenim afectats per aquest tema estan en relació directament a la sortida de les furgonetes des de l'interior de la nau. Va provocar caigudes i diverses rascades i tot el demés. En principi estan lleus, tots tres. Són tres, per això. És concretament el que manava el dispositiu, que va ser l'últim en sortir d'allà i posar-se una mica a refugi, i els dos persones que va agafar una mica així d'aquella manera. Sort ben tenir que se va poder escoltar aquests sorolls des de l'interior, perquè si no la situació hauria estat una altra, molt més greu.
Aleshores hi ha hagut una persecució per la C-58 en sentit Barcelona. Els policies han aconseguit fer aturar un dels vehicles a Santa Perpètua, però els lladres han fugit per una zona boscosa, tot i els trets a l'aire que han disparat alguns dels agents. L'altre vehicle no se sap on és i tots els lladres estan en recerca i detenció. El propietari de l'empresa, Estepimer, que es diu Toni López, diu que els lladres sabien el que es feien.
Van accedir massa fàcil. Van entrar, van estar una estoneta i van sortir carregats. Nosaltres ens dediquem a la distribució de telefonia i accessoris i es van emportar molta mercaderia. Nosaltres distribuïm la marca Xiaomi i és material d'aquest tipus. La metodologia van ser molt precisos. Hi ha molts sistemes d'alarma, ja està tot molt bunkeritzat, hi ha moltes mesures de seguretat.
Segons el primer balanç, els lladres s'haurien emportat dos palets amb telèfons mòbils que podrien costar uns 200.000 euros. L'empresa amb seu a Barberà es dedica a distribuir material de l'empresa Xiaomi i té una dotzena de treballadors.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Els habitants de Covadonga no coneixen el detall del projecte del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut que s'ubicarà a l'Artèxtil i que es va presentar divendres passat. L'associació veïnal està preocupada especialment pels efectes que tindrà la mobilitat al barri i hagués apostat abans per una iniciativa museística.
Després de lamentar que se'n van assabentar pel ple municipal, els veïns han recordat que tenen una reunió pendent posposada amb l'Ajuntament des del mes de juny. José Luis Fernández, president de l'Associació de Veïns de Covadonga, diu al programa El Cafè de la Ràdio que haguessin preferit altres usos.
Per tenir-la d'ús museuístic, no? O sigui, que poguéssim fer un museu tèxtil. Teníem una oficina, tot el tema de l'oficina de l'Artèxtil estava en unes condicions precioses. Quan la vam veure com a associació de veïns se'ns va ensenyar tot el tema de l'oficina i enteníem que un despatx tan ben cuidat, amb la classe de detalls que hi havia, allò havia de ser municipal.
Fernández considera que s'està perdent l'oportunitat d'explicar el que va ser la Manchester catalana. Tot i lloar la predisposició de la UAB, l'agrupació argumenta que les universitats ja tenen presència a la facultat del carrer Emprius, a més de l'ESDI i a la part universitària del Taulip. A més dels subministres, la principal preocupació és la mobilitat.
El carrer Quevedo ha d'anar amb un ús peatonal, generant un espai de plaça just davant del que seria l'Artèxtil. Estem demanant tot un tema de l'obertura del centre de la ciutat amb el riu, generant aquest espai peatonal i tot l'espai de darrere, que també seria peatonal. Això ens generarà que ja de per si hi haurà un dèficit d'aparcament al barri. Si apliquem una facultat on, siguem realistes, és molt complicat que els estudiants vinguin amb transport públic, el que estarem generant és més vehicles i més problemes de mobilitat, i això s'haurà de resoldre abans de començar, com diu aquell, amb la primera pedra, no?
Els veïns també reclamen solucions a problemes històrics de connexió amb transport públic, com per exemple entre el Taulí i el Tanatori.
L'investigador de la UOC, Salvador Massip, confirma que la pandèmia està sota control a Catalunya i aprova que el govern català vagi reduint les restriccions per contenir el virus. De totes maneres, vol subratllar que la pandèmia no ha acabat i que hem de continuar sent prudents i evitant els contagis.
En una entrevista a Ràdio Sabadell, Massip ha reconegut que les dades són bones i que, per tant, és un moment adequat per reobrir l'oci nocturn o permetre que les activitats culturals recuperin el 100% de l'aforament.
Em sembla molt bé el que està fent el govern català en aquests moments, que és anar provant, o sigui, anem deixant anar restriccions una a una, a veure què passa, no ho fem tot de cop, com els anglesos en el seu moment, anem fent, i si la cosa no es desmadra, doncs perfecte, continuem guanyant terreny, no? I en aquest cas, doncs, el següent pas obvi és l'aforament al 100% en espectacles. Crec que fins i tot és més segur que l'oci nocturn, no? Perquè és un lloc on hi ha menys moviment, o sigui, si estàs assegut, pots portar mascareta.
D'altra banda, també veu amb bons ulls la campanya de vacunació al país, tot i que considera més important distribuir vacunes als països que no en tenen abans que posar una tercera dosi a la gent gran o obrir la franja dels menors de 12 anys. També defensa que caldria mantenir la mascareta en època de virus, però ho veu difícil.
La mascareta jo seria molt partidari, pensant ja en la grip i pensant en altres malalties respiratòries, de mantenir-la tant temps com fos possible en llocs concrets. Per exemple, doncs això, en temporada de grip o en temporada de virus respiratoris, que és la que comença ara, als transports públics. Jo em sentiria més segur si un bon nombre de gent anés amb mascareta.
Avui el risc de rebrot a Sabadell és de 23 punts i hi ha una incidència acumulada els últims 14 dies de 21 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la velocitat de reproducció és de l'1,07. També hi ha prop de 165.000 sabadellencs amb la pauta completa.
Andy Sabadell ha recuperat aquest cap de setmana el seu pis formatiu després d'un any amb el projecte aturat arran de la pandèmia. Els usuaris del projecte Pispont han entrat al nou habitatge que l'entitat ha llogat al centre per fer un tastet de com viure sols de divendres a diumenge. D'altra banda, aquest dimecres s'incorporaran els usuaris del pis Camí, que hi viuran de dilluns a divendres.
La presidenta d'Andy Sabadell, Dolors Pallàs, es mostra satisfeta de poder recuperar aquests dos programes i assenyala que els usuaris no han perdut els coneixements adquirits abans de l'aturada.
Ara tenen els assolits dels coneixements que ja havien après, no? A cuinar, el funcionament del pis, que es funciona amb cartells, que cadascú tria quina tasca farà, tot això ja ho tenen interioritzat i ho han recuperat una mica. Llavors, al canviar d'entorn sí que hi ha un aprenentatge nou que segurament encara no l'han assolit en un cap de setmana, que és ubicar-se de nou en el barri, saber on van a comprar el pa.
Els programes del Pispont i el Piscamí són finançats de forma conjunta entre les famílies d'Andy i a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. També han comptat amb aportacions esporàdiques de la Fundació La Caixa.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El Centre Aragonès viu demà el seu gran dia. L'entitat regional ha recuperat els actes amb motiu de la festivitat del Pilar, que es commemora demà, 12 d'octubre. I ho fa després de 2 anys en blanc per culpa de la crisi del coronavirus. Una ofrena floral a la Verge i una missa cantada a Sant Fèlix al matí i una mostra de danses tradicionals a la tarda seran els plats forts de la diada. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els socis del Centre Aragonès de Sabadell esperen amb candeletes que arribi la jornada de demà. Després de 2 anys i una única actuació per la Festa Major, l'entitat regional recupera el programa d'activitats per commemorar el Dia de la Verge del Pilar, la seva patrona. S'han programat el gran gruix d'actes que des de fa 3 anys es fan a cavall de les places Sant Roc i Doctor Robert. Enguany, però, han hagut de prescindir dels actes més multitudinaris com la processó i el dinar habitual. Laura Ortega, secretària del Centre Aragonès, ho ha explicat al programa al matí.
Este local que tenemos aquí es un local que no tiene mucha ventilación de cara a la calle, entonces, claro, el espacio es reducido y no nos podíamos arriesgar a meter aquí a mucha gente para el tema de la comida.
Ortega ha admès que estan una mica nerviosos per tornar a actuar davant del públic sabadellenc després de tant de temps, però confia que sortirà bé perquè han assajat molt. A més, ha destacat la gran implicació de tots els socis al voltant de 120, malgrat que alguns s'han donat de baixa durant la pandèmia per la falta d'activitat. El president del Centre Aragonès, Javier Ortega, insisteix que, tot i que la situació de vegades és difícil, en cap cas es plantegen renunciar a l'entitat.
Hombre, preocupar, pues sí, porque la verdad es que en estos momentos hay ayudas, hay pocas, porque hay muy pocas ayudas, pues vas un poco a contrapié. Pero dentro de eso, pues lo cogemos con ilusión. Tenemos que decimos, esto hay que tirarlo para adelante y lo tiramos para adelante mientras se pueda.
El tret de sortida dels actes de demà seran a 11:45 del migdia a la plaça de Sant Roc, mentre que el festival de la tarda a Doctor Robert començarà a 17:45.
Gairebé 2 anys després de l'única edició, torna el Flea Market Sabadell al passeig de la plaça Major. El mercat d'articles d'artesania i segona mà ha celebrat la seva tornada, passada la pitjor part de la pandèmia, amb una quinzena de paradetes destinades al comerç local.
Aquest dissabte la ciutat ha acollit la segona edició del Flea Market Sabadell, una exposició sobre l'artesania local que reuneix parades dedicades a la joieria, la bijuteria o la il·lustració, i també els productes de segona mà. Tot ha estat possible gràcies a la millora de la situació sanitària i al relaxament d'algunes mesures anti-Covid, encara que l'obligació de la mascareta i l'ús de gel hidroalcohòlic segueixen vigents. La presidenta de l'Associació Flea Market de Sabadell, Irene Coll, ha parlat sobre la normativa de seguretat aplicada per la celebració del mercat.
Ens han demanat, sobretot, que l'espai estigués perimetrat, amb tanques, que hi hagués una via d'entrada, una via de sortida, que efectivament hi hagués en tot moment un control de l'aforament intern del que és el mercat, gel hidroalcohòlic, distància de seguretat i, efectivament, doncs, tothom amb la mascareta, això per descomptat, i les parades doncs, que n'hi haguessin menys per tal de poder assegurar una bona distància entre les parades.
Tot i el pont del Pilar, la resposta dels ciutadans ha estat positiva i la presidenta està satisfeta amb l'acollida que ha tingut el Flea Market i espera poder tornar per Nadal. L'organització, a més, ja té la mirada posada en el Handmade Market, dedicat als articles fets completament a mà, que se celebrarà el proper 27 de novembre als Jardinets de la Caixa.
Avui també és notícia.
Quatre persones van quedar ferides dissabte de matinada en una baralla en un domicili de Terrassa.
La policia municipal va rebre diverses trucades alertant de la situació en un domicili al carrer Mare de Déu de les Angústies, al barri de Can Anglada, on s'hi van desplaçar diverses unitats del cos i van trobar un ferit per arma blanca. Es va activar el sistema d'emergències mèdiques i van trobar dos ferits més, un també per arma blanca i el causant de les ferides, que presentava una ferida de gravetat al cap. Tot apunta que l'agressor s'havia barallat amb una quarta persona, que després de ser atacat havia marxat a casa. Els dos ferits identificats havien accedit amb violència a casa de l'agressor, acompanyats d'una tercera persona que va fugir pels terrats, provocant danys a altres propietats.
I l'Ajuntament de Rubí ha decretat dos dies de dol per condemnar la mort del botiguer que divendres va ser assaltat després d'intentar frustrar un robatori al seu establiment.
Els fets van passar a última hora de la nit prop de la cèntrica plaça 11 de setembre, quan uns lladres van robar una ampolla d'alcohol d'un petit supermercat regentat per un veí pakistanès. Quan el botiguer els va voler perseguir, va rebre diverses ganivetades mortals. Aquest dilluns, l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, s'ha reunit amb l'entitat PAC Consejo de Bienestar Social, que aglutina bona part dels comerciants i restauradors pakistanesos de la ciutat. Demà dimarts, a les 12, el consistori celebrarà un minut de silenci. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant els fets, mentre la causa està sota secret de sumari.
Les Jornades Europees de Patrimoni han comptat aquest any amb una novetat important. Les rutes històriques han pogut seguir-se en llenguatge de signes. El Museu d'Història ha incorporat aquesta nova modalitat en la seva 30a edició, amb l'objectiu d'obrir una de les activitats més populars a cada cop més gent.
Un grup de 30 persones han seguit l'itinerari aquest cap de setmana, que ha començat al carrer Indústria i ha passat per la Rambla per acabar al vapor Boixer de Vell. El lema "Un patrimoni per tothom" ha estat present com a forma de reivindicació per donar a conèixer el patrimoni i apropar-lo a la gent. La ruta també ha recorregut els edificis més significatius del segle XIX, des de les cases obreres als luxosos despatxos dels industrials, la vella estació a les Carboneres i la xemeneia dels Boixeda. Durant tota la visita hi havia una intèrpret de llengua de signes al costat del guia que ha anat traduint totes les explicacions. La tècnica de difusió del Museu d'Història de Sabadell, Maria García, està contenta amb l'acollida d'aquesta prova pilot.
Fins i tot el feedback ha estat molt, molt, molt bo, però és una manera també d'apropar-nos. És cert que el patrimoni pertany a tothom i és una manera d'apropar-nos a altres col·lectius que potser normalment es deixen de banda.
Alguns dels assistents han acudit per primer cop i d'altres ja són habituals d'aquestes Jornades Europees de Patrimoni. Des de la institució esperen poder repetir aquesta novetat en altres rutes i visites museístiques.
Especial 20è aniversari.
Ei, bones, sóc el Joan Monistrol i us desitjo per molts, molts, molts anys Ràdio Sabadell, perquè aquí és on he conegut grans professionals, bona gent, gent que et dona la mà, que et brinda oportunitats, que et dona espais per explorar, per ser creatiu, per fer bona ràdio. Aquí a la ciutat, sempre amb una visió de servei públic fantàstica i per molts anys a la seva gent.
Soc el Lluís Pere Arnau, regidor de la Crida per Sabadell, i diu que a Ràdio Sabadell tenim bons professionals amb una clara vocació de servei públic. I això és molt important perquè en tota societat o en una comunitat democràtica, com podríem considerar la ciutat de Sabadell, la informació és un dret i alhora un fonament bàsic de la mateixa democràcia. Per molts anys, Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell 94.6. Per molts anys, Ràdio Sabadell des del programa Amunt al Taló.
Celebra-ho amb nosaltres. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El nombre de botellades registrades aquest cap de setmana s'ha acostat a l'anterior a la pandèmia.
Així ho ha apuntat avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, atribuint aquesta estabilització a l'obertura de l'onaci nocturn. Tot i això, admet que la problemàtica continua preocupant els Mossos d'Esquadra.
Aprovat l'avantprojecte de llei per evitar el malbaratament alimentari.
El text vol afavorir les donacions d'aliments dels agents de la cadena alimentària per consum humà a empreses sense ànim de lucre o bancs d'aliments. El 2020, les llars espanyoles van llançar a la brossa 1.346 quilograms d'aliments, una mitjana de 31 1 quilos per persona.
Les limitacions d'accés a les terminals dels aeroports de l'Estat desapareixeran aquest divendres, dia 15 d'octubre.
Així ho ha aprovat avui el Consell de Ministres, tot plegat un any i 3 mesos després que es limités l'accés a viatgers amb targeta d'embarcament a les 6 hores prèvies al vol i els acompanyants de menors i de persones amb mobilitat reduïda.
I un estudi independent encarregat pel Parlament Europeu acusa Brussel·les de legitimar la criminalització dels refugiats amb el nou pacte migratori d'asil.
L'informe avisa que les propostes per reformar el sistema d'asil i de control de fronteres a la Unió Europea generaran incerteses legals i podrien comportar una vulneració dels drets fonamentals dels migrants i refugiats.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell es juga demà el primer títol de la temporada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Calllonga acull la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo femení entre les de David Palma, vigents campiones, i el Mataró.
Sí, una Supercopa que servirà per reeditar la final de la Lliga de la temporada passada, en què l'Astralpool va recuperar la corona al Maresme en el tercer i definitiu partit. Les de Dani Ballar, però, arriben més rodades després de jugar aquest passat dissabte al primer partit de la Divisió d'Honor contra el Barceloneta. Per la seva part, el club va ajornar el duel contra el Medi per manca d'efectives. De cara a demà, Palma no podrà comptar amb el gran reforç de l'estiu, l'estatunidenca Maggie Stephens, ni tampoc amb la jove Nona Pérez, que es troba disputant el Mundial Júnior a Israel. A aquestes baixes ha fet referència la portera Laura Ester, escollida dijous passat com a millor esportista de Sabadell dels últims dos anys.
Les internacionals van tindre més vacances, en principi la Lliga començava més tard, després la van avançar. La Nona, que ara, o sigui, encara no ha començat el Mundial, que arribarà ja amb la Lliga començada, no podrà estar a Supercopa. La Magui, que tampoc jugarà a Supercopa, però bueno, sí, sabem que és el principi de temporada, que sempre costa, i les que estem hem de lluitar per totes i com sempre hem fet.
Amb 11 de les 12 Supercopes a les vitrines, l'Astralpool és el gran dominador de la competició, però l'única que va perdre va ser precisament contra el Mataró a Can Llong fa dos anys. La final arrencarà demà a la 1 del migdia.
I just després, a les 4, l'Astralpool masculí disputarà a Can Llong el seu partit de la segona jornada de Lliga contra el Navarra. L'equip de Quim Colet arribarà amb la moral pels núvols després de classificar-se pels quarts de final de l'Eurocup per segon any consecutiu.
El club es va sobreposar a la derrota per la mínima de l'estrena contra l'Ortigia italià, guanyant per dos gols a l'anfitrió i gran favorit, el Bases hongarès, i segellant ahir el bitllet amb un triomf agònic per 10-9 contra el Solari Sibenik croat. El porter Edu Lorrio fa un molt bon balanç d'aquesta segona fase de grups disputada a Budapest.
Creemos que ha sido muy positivo, primero porque el objetivo lo hemos conseguido, que ha sido pasar de fase, y bueno, después porque en los tres partidos, aún no habiendo ganado el primero, creo que hemos hecho un muy buen papel, muy buenos partidos, con errores, con cosas que analizar de cada partido, pero en general eso ha sido muy, muy positivo.
L'Astralpool s'haurà de veure ara les cares amb un dels quatre equips que caigui eliminat de la tercera ronda preliminar de la Champions. L'anada de quarts tindrà lloc el 27 d'octubre i la tornada el 10 de novembre.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell encara busca explicacions a la derrota de dissabte passat per 1-0 a Tarragona. Tot i fer el millor partit de la temporada, els homes d'Antonio Hidalgo segueixen negats de cara al gol i ja són 7 jornades sense conèixer la victòria.
Una situació delicada que segueix tenint el Sabadell antepenúltim del grup 2 de la primera ref amb només 4 punts i a 3 de la salvació. Al nou estadi, el domini del conjunt arlequinat va ser un monòleg durant 60 minuts, però ni Néstor Querol per partida doble a la primera meitat ni Aaron Rey a la segona van encertar a marcar ocasions clamoroses. El Nàstic, en canvi, en va tenir prou amb un cop de cap de Frank Càrbia per endur-se la quarta victòria a casa en 4 partits. Pel Centre d'Esports, una desfeta segurament immerescuda, però que afegeix més pressió a la figura d'Hidalgo.
Vaig contestar aquesta pregunta l'altre dia i sí, és normal que acabareixi aquesta pregunta. Jo estic molt més tranquil que la setmana passada. Perquè sé on estic ara mateix, sé com està la gent, sé... després de l'altre dia intentes buscar moltíssimes solucions. Jo crec que aquesta setmana hem trobat les solucions oportunes per donar-li les eines suficients als jugadors perquè arribin a aquestes ocasions. I després això és futbol, jo entenc, treballo moltíssim, em deixo la vida, però els gols no arriben, no, o sigui, no puc dir res més.
En el tram final de partit, el delegat Miguel Ángel Rodríguez va ser expulsat per encarar-se amb un aficionat del Nàstic que va estar insultant el cos tècnic durant tot el partit. Avui l'equip descansa i demà tornarà als entrenaments per preparar la visita de l'Atlético Sanluqueño de divendres a les 7 de la tarda.
La bona notícia al centre d'esports la va protagonitzar el juvenil A, que es va imposar per 2-3 al camp del San Francisco Balear, completant una remuntada èpica. Joan Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Els locals, amb gols Ortiz i Charles, es van col·locar per davant el marcador amb un 2-0. Però en els últims 10 minuts de partit, els arlequinats van aconseguir la remuntada amb gols de Treceño i dos futbolistes que han fet la pretemporada amb el primer equip, Iván Tebar i Adri González. El davanter explica com es van viure els moments posteriors al gol de la victòria.
Ja quasi ni me'n recordo del que va passar. Vam anar tots al córner, entrenadors, suplents, titulars, tots abraçar-nos, cridant. Fins i tot hi havia gent que havia plorat i tot, però bueno, sí, va ser un moment molt bo.
El Sabadell juvenil, amb un 12-18 en aquest inici de divisió d'honor, visitarà el diumenge el Narcís Sala del Sant Andreu, amb l'esperança d'allargar el seu gran estat de forma.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord va patir una contundent derrota per 5-2 en la visita al camp del Can Vidalet. Els de Can Uriac no van poder donar continuïtat al bon paper ofert a l'estrena la setmana passada.
L'equip va entrenat per Pablo Becerril ja perdia per 2-0 en el primer quart d'hora i el resultat es va ampliar fins al 3-0 al descans. A la segona part, els arlequinats van poder distanciar en els últims minuts, però va ser insuficient per poder treure un bon resultat. Segons Andrés Montero, futbolista del Sabadell Nord, la clau va estar en l'efectivitat de cara a porteria i no tant en el joc.
El resultado pues ha sido un poco engañoso porque también es verdad que nosotros hemos tenido bastantes ocasiones, hemos tenido dos o tres palos, uno antes de, bueno, en el 0-0 y uno creo que ha sido también el 1-0 y ocasiones claras también que no hemos sabido, que hemos sabido finalizar y al final pues ha decidido lo que las áreas y las acciones rápidas que han hecho ellos, que han llegado al final. Es que por eso, al final han sido tres ocasiones y tres goles.
Aquesta derrota deixa l'equip en desena posició del grup 2 de Primera Catalana amb 3 punts després de 2 jornades.
En futbol sala, l'Escola Pia ja pot presumir de tenir la primera victòria de la temporada. Els escolapis es van endur al primer derbi sabadellenc de segona B, superant a casa per 5-3 l'Amics del Pou, Escorial i Encercat.
El conjunt de Can Colapi va poder comptar amb gairebé la totalitat de la plantilla, a diferència del que havia passat en les 3 primeres jornades, i ho va aprofitar per encarrilar el partit a l'inici de la segona meitat. El tècnic Pedro Donoso reconeix que necessitaven tenir aquesta profunditat d'armari.
Era cuestión de tener paciencia, de recuperar al jugador. Llevamos toda la pretemporada entrenando poca gente, suspendiendo partidos porque no podemos competir con... Y bueno, para conservar los 6-7 jugadores que teníamos, que no podíamos competir y nada. Y bueno, ya a partir de ahora, pues bueno, esos partidos los vamos a intentar hacer ahora para hacer una mini pretemporada. Y bueno, y también tuvimos que suspender el staff. Bueno, algo anormal, pero bueno. Yo creo que a día de hoy estamos ya todos con algunos entrenos ya. Y bueno, y en las piernas ya. Y bueno, esto tiene que ir a más, seguro.
L'Escorial, per la seva part, va pagar cara a l'expulsió d'Aaron Plaza en el tram final de la primera meitat i el fet d'haver encaixat el tercer gol a Escolapi a 2 segons del descans. Pel seu entrenador, Francis Barragán, fins aquell moment res estava decidit.
Yo creo que estábamos a gusto ahí. Es la tónica que llevamos en los partidos anteriores también, incluso en Ibiza, en Barceloneta, en todos. Estábamos ahí defendiendo y teniendo las nuestras. Lo jodido sería que no las tuviéramos ocasiones, pero realmente sí que las teníamos. Y estábamos realmente a gusto. Luego, circunstancias del partido son las que te tenen pecar.
La Pia suma 4 punts a la classificació, mentre que l'Amics del Pou segueix cué sense haver estrenat el caseller de victòries. El tercer equip sabadellenc de la categoria, el Club Natació Sabadell, es queda amb 3 punts després de perdre per 5-4 a la pista del Manresa.
Luar Gràcia ha escalat fins a la quarta posició la classificació de la Primera Nacional masculina d'handbol. L'equip vertiblanc segueix amb la seva bona arrencada en aquest inici de Lliga, després de guanyar per 38-33 al Granollers B.
Un partit que els homes de Cesc Borrell el van decantar en els últims 15 minuts. L'extrem Quim Baillo afirma que el resultat és el reflex del treball de tota la setmana.
El resultat ha sigut molt, molt, molt positiu. Al final el que volíem era sumar els 2 punts a casa i és el reflex d'una setmana, bueno, d'unes setmanes de molta feina i de plantejament de partit.
Pitjor li van anar les coses al Creu Alta Sabadell, que va caure golejat a Cal Balsac per 20-44 a mans del Sant Cugat. Els de Ramon Salmurri cauen amb aquest 0-3 a la cua de la classificació. Didac Clavell, jugador creualtenc, assegura que el parcial de 0-15 de la primera meitat els havia fet molt mal.
Ens ha destrossat, sí. A sobre anàvem xutant i no remuntàvem. Clar, tampoc fica cap gol, tampoc tenim a molt...
La pròxima jornada depararà un duel directe de la part alta, la Roca Oar, i un Joventut Mataró Creu Alta.
Fem un parell de punts més en ciclisme. El sabadellenc Pep Tatxé és el nou posseïdor del rècord de l'hora espanyol.
El ciclista local de 46 anys ha recorregut un total de 44 quilòmetres i 834 metres en 60 minuts al velòdrom Illes Balears de Palma. El millor registre anterior datava del 1971, amb poc menys de 44 quilòmetres. Tot i aconseguir l'objectiu, Tatxé no ha millorat la seva pròpia marca del 2017, quan va recórrer poc més de 46 quilòmetres, però amb llicència màster.
I en squash, Iker Pajares cau a les primeres de canvi al Cleveland Skating Club Open.
El sabadellenc va claudicar davant Patrick Rooney per 11-7, 11-4 i 11-8, tot i que el britànic se situava 15 llocs per sota en el rànquing mundial. Mal resultat, doncs, per un Pajares que venia de signar grans actuacions com el US Open de fa tot just uns dies. El seu pròxim repte serà el Qatar Q-Terminals Clàssic a partir d'aquest mateix diumenge.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dilluns 11 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dimecres a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.